Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Hola a tots, benvinguts, mosseguis, en un nou episodi de Mossega la poma. Ai, senyor.
Avui serveis mínims, eh? Avui estem de serveis mínims.
Vale, no, estic comprovant que estiguem a YouTube. Bon, benvinguts també als que ens estigueu seguint a YouTube.
Serveis mínims, però amb YouTube.
Sí,
que no serveis està mínims.
Sí, sí, perquè havíem de ser els quatre de Navarone, o de Toblerone, però...
De Toblerone.
El 4 de Toblerone, però...
És que deuen estar desplegant en divendres, ja, ja ho he dit jo.
Em costa que el Raül no, però el Magma sí, i a més té el seu jefe a darrere. Saps aquell micromanagement que és molt durillo, eh? Bueno, a tots dos els desitgem que els hi vagin bé les coses, perquè, mare meva... Bueno, nois, doncs això, benvinguts. Aquest és el programa 593. Avui parlarem de hacking, parlarem de moltes coses, perquè sempre agafem un fil i ens n'anem molt lluny, eh? Però parlarem de hacking de grans corporacions i de petites, que no sé si és, com li comentava ara fa un moment al Marc, viatge de confirmació, però que ens afecta de forma molt concreta, vale?
Sí, perquè és que hi ha moltes empreses que tenen custòdia de molta informació nostra.
Sí, d'això, aquesta és la
després,
visió que li volia dinar.
O els que tenim amics informàtics que saben com s'estan fent les coses, llavors ens hem d'estirar els cabells.
Molt bé. Vale, saludant els que estan a YouTube, que estaven tots estava aquí creant-se una mena com de revolució en el canal de Telegram, dient, ja no estan en directe? No, no hi són. I bueno, ja sabeu com va això, no? És el seu gat. Ai, senyor. Com serà el suient, de veritat.
I hola, si l'empoliques amb cel·lofana, ho pots fer amb el hàmster, eh? O sigui, que no pateixis. Sí.
Bueno, doncs avui parlarem d'això i també de que sembla que ja és així, ja és definitiu, entre altres temes que volia comentar, avançant-nos una mica a la Worldwide Developers Conference, que serà d'aquí dues setmanes, que Apple ja ha signat l'acord amb OpenAI.
Sí, sí, sí. Aquí veurem un Siri. Però, ens havíem proposat no parlar d'això, però, a veure, hi ha un... Si els que estiguin subscrits a la newsletter / podcast Strategery, feia una...
I si no ho esteu subscrits, el recomanem.
Val la pena. El contingut és espès i dens. Jo me'ls tinc que escoltar dues vegades normalment perquè és molt dens el que aporta, però bàsicament és dir... Google, que havia competit amb Siri, amb el seu assistent propi, clar, doncs ara tindrà un assistent molt, molt, molt potent basat en tecnologies pròpies integrades de Google, i Apple no té Siri preparada per atendre. I, a veure, no oblidem, no. O sigui, de fet, Apple no va fer Siri. O sigui, Apple va comprar Siri.
No, Apple va comprar Siri, sí.
Apple va haver de comprar Siri. Per tant, és una tecnologia que va comprar, que en el seu moment era la millor tecnologia disponible, estava molt bé, però el problema està que són aquestes coses que en el moment que comencen a funcionar tens uns casos d'usos, però no una killer application, i es va quedar que serveix per establir això, temporitzadors i posar alarmes i treure alarmes, que és el que costàvem de fer. I llavors, clar, a veure, ara sí que sabem que hi ha eines molt, molt, molt més potents, i té tot el sentit del món, doncs això, fer una integració a la Copilot, doncs a dintre de l'iPhone, perquè és que si no l'iPhone es queda molt darrere. I llavors el que sí que és veritat és que a Microsoft, curiosament Microsoft, que al final és qui hi ha darrere d'OpenAI, li interessa moltíssim que Apple tingui un bon assistent, perquè és l'única manera de frenar a Google, que és el seu gran competidor en el món de la IA. Amb la qual cosa, és dir, Microsoft ha de jugar amb Apple. Com ha passat tantes vegades, eh? Com ha passat tantes vegades, perquè Microsoft va agafar i va salvar Apple a finals dels 90, perquè si no es quedaven sols com a fabricant de sistemes operatius de PCs, perquè si no els haguessin agafat, haguessin fotut una llei antitrust i els haguessin partit per la meitat.
Abans de seguir desenvolupant el tema, Marc, deixa'm posar, o sigui, deixa'm tancar la intro, perquè hem estirat el fil des de la intro.
Ja saps que, portem un temps que les estructures i les desestructures no estan a temps.
Bueno, això, nois, que, bueno, abans de res, gràcies, Joan Betbessé, que fa molt... Aquest feia molt de temps, bueno, diu que no sé si mai, que no ens veia en directe, ¿vale? A l'estudi o que sigui, i que ara ens està veient en directe. Diu, molt bé, doncs això. El que us deia, estem en l'episodi 593 de la temporada 17 de Mossega la Poma. Vinga, va, comencem o continuem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val, Marc, doncs, a veure, parlem, si vols, de hacking després i continuem estirant el fil del que estàvem parlant.
Mira, escolta, hi ha aquell Joan per aquí que ens escolta, que abans estàvem tenint una conversa en el grup de Telegram sobre el tema de l'educació, perquè ell ha fet un comentari sobre l'educació. I jo dic que a veure, està molt de moda, i jo que també estic al món educatiu, ens queixem de que està molt malament l'educació. Vale? I llavors, quan fas segons quins tipus de Zoom, i per exemple, sobretot després de la pandèmia, hi ha hagut un daltabaix, doncs perquè va haver-hi un problema, i això s'ha afectat a tot el sistema, i encara tenim onades i reverberacions de coses que van venir amb la pandèmia, i d'experiments que s'han fet metodològics i tal, però... Ens és molt fàcil queixar-nos i parlar de PISA i parlar de coses d'aquestes a curt per termini. Però el moment que comencem a agafar i a comparar el sistema educatiu no en un rang d'anys o de conjunts de 5 anys i ho mirem per dècades, el sistema educatiu no queda tan malament. Llavors, és a dir, sí que com a membre del sistema educatiu crec que... s'ha de ser autocrític, hi ha coses que s'han de millorar, hi ha coses que no van per la direcció correcta i s'han de canviar i s'han de transformar, i que els polítics ho han fet especialment malament, especialment a casa nostra els darrers anys. No m'ha agradat gens com han fet les coses, i és una miqueta com s'han fet les salxitxes, i no m'agraden certes coses. Però si mirem el sistema educatiu i els resultats del sistema educatiu, i ho mirem per dècades, i mires el sistema educatiu com estava als anys 80, i com sortia la gent formada als anys 80, i com sortia la gent formada als anys 90, i com van sortint cada vegada, doncs és diferent. I a més, el problema que hi ha és que també avaluem certes coses a partir de certes dimensions. I, per exemple, podríem dir, és que de matemàtiques en saben menys, o que no saben d'això, però... Si tu, per exemple, veus les competències digitals amb les que surten els nanos que estan treballant avui en dia en els instituts, és bestial. És bestial les coses que fan. O sigui, fan coses que estudiants meus de la universitat fa 8-9 anys no sabien fer. I que segurament jo si hagués demanat, si jo demanés ara a estudiants meus doncs, que fessin algunes de les coses que els hi demanen, preparar vídeos, o sigui, agafar i gravar un vídeo i preparar un guió i coses així, i ho demanen tranquil·lament.
Ho fan molt ràpid, sí. Això llavors, possiblement sigui cert.
O sigui, s'han tingut que... O sigui, però amb algunes dimensions no estan, jo què sé, segurament amb algunes coses i amb capacitat d'atenció i algunes coses, i les matemàtiques són un drama... I les matemàtiques són un drama, i de fet estava parlant l'altre dia amb el director general d'una empresa que fa aplicacions de matemàtiques, i jo li deia tot el que no m'agradava. Però sí, hi ha algunes parts que no funcionen, però altres parts sí que estan funcionant, i sobretot quan ho mires generacionalment, comparats amb generacions, els números no són tan dolents. El que passa que, evidentment, sempre volem més, i és bo, però cada vegada... Ens ho hem de mirar d'una altra manera.
Jo crec, defenent el Joan, que per aquí també va dient coses...
Jo estic d'acord amb el que diu. El que passa que jo, una de les habilitats que intento cultivar en mi mateix és l'habilitat de mantenir dues idees correctes contradictòries al cap. Sí. És que les dues idees són correctes i són contradictòries. El que passa que a diferents nivells de Zoom, a diferents nivells d'aplicació i de rellevància, són importants, i s'han de tenir en compte les dues coses. I el...
Sergi Baila, benvingut al seguiment. Eh? Deia el Joan que bueno, li fa gràcia que parlem del tema derivat de la conversa de Telegram, que per cert animo els oients a unir-vos al grup de Telegram.
Una grup... de les pràctiques habituals per trencar la teva estructura de guió.
Sí, ja ho sé.
És que avui venies amb un guió.
És això o et fiques qualsevol cosa a casa, un reconversor de hidroflujo o el que sigui, i
alguna cosa,
aleshores només parlem d'aquestes, ja sabem.
Ja està, sí.
Deixa'm que saludi a la gent que s'està incorporant en el directe a YouTube. Moltes gràcies, aneu deixant comentaris, que ens fa molta gràcia. I de cara al Joan, jo crec que ell deia una cosa, Jo crec que ell es queixava una mica de falta de rumb des d'un punt de vista polític, per una banda.
Totalment,
vale?
totalment d'acord. Absolutament.
I l'altra cosa que es queixava, que n'has fet esment, és que hi ha com una descompensació en la preparació de com surten els nanos. Vale? Que sí que és veritat que poden tenir moltes més competències digitals, i no hi ha dubte, perquè les competències les adquireixen molt més enllà del nucli educatiu. Vale?
Sí, però no, però que...
Però hi ha moltes altres àrees molt diverses, no només de temàtica concreta, on possiblement no surtin tan preparats, Marc.
No, exacte.
En els àmbits...
Estic d'acord.
Jo l'educació recordo, més enllà de les matèries tangibles, sortir amb un... Com t'ho diria? És que potser això, aquesta paraula és una mica gruixuda i no és exactament així, eh? Però jo sortia amb un esquema de valors. De l'esforç, de la implicació, de, no sé, una sèrie de coses, no? Que a vegades no era una cosa a transmetre en el currículum, no es traslladava en el currículum, era
no,
tot, potser també era la societat.
Mira, Tomàs, jo crec que això és venir... O sigui, a veure, quan nosaltres estudiàvem aquest esquema de valors, venia més de les assignatures de religió i de les estructures, diguéssim, de
jo no vaig anar mai amb un col·legi religiós,
però
el col·legi era públic i
però era transversal en la cultura. Era transversal a la cultura. Jo recordo un any, no sé si va ser abans de l'Olimpiada o després de les Olimpiades, fins i tot, de cap als anys 90, o sigui, no era, o sigui, ja pràcticament els 80 s'havien acabat, segurament. I recordo que TV3 va agafar i va fer un anunci per Setmana Santa, per anunciar aquests anuncis de la pròpia cadena. Dir, mira, farem aquestes coses, quedeta, no posis una altra cadena, mira la nostra cadena. I va ser un anunci i que bàsicament era un anunci on ficaven una processó de Setmana Santa i llavors ficaven una senyora d'aquestes del Hitchcock que cridava, no, i després una altra processó i no més processó, i en plan de dir, ja n'hi ha prou de Setmana Santa, de pel·lícules, de romans, de túniques sagrades i d'hòsties, anem a ficar Superdetective en Hollywood i Tiburón i no sé què, pel·lícules que no tenien res a veure amb la Setmana Santa, perquè durant tots els anys 70 i 80 tu i jo ho hem viscut, que quan entrava la Setmana Santa et menjaves tots els pèplums possibles.
Però jo no estic parlant d'aquesta...
No, però això hi era.
Jo no estic parlant d'això, eh?
El que sí que hi ha és que, però en canvi ara, aquests valors es troben, la gent els busca i els troba en canals estranys. O sigui, per exemple, el boig aquell de les burpees, aquell boig tatuat dels burpees que està com una garregadora, té èxit perquè, entre altres coses, el que els diu a la gent és que, escolta, t'has de llevar, has de rentar-te la cara, t'has de posar en forma i has de començar a moure't per arreglar totes les teves coses. Aquest és un valor absolutament d'aquests de cultura de l'esforç que tu dius, però que s'està transmetent, en comptes d'una manera, doncs, a través de la catequesis o a través de les pel·lícules de Ben-Hur durant la Setmana Santa i aquest tipus de coses, doncs s'està transmetent d'una manera absolutament friqui i absolutament d'influencer loco.
Sí, per un canal diferent al que abans seria habitual. Sí, d'acord.
Doncs, o, per exemple, ho trobes com, per exemple, jo he estat exposat en els últims 10 anys molt, doncs,
Però això no és... Això no és regulat.
No, però fixa't, quan fèiem Zeta Testers, que gairebé el podem donar per enterrat, pobrissó podcast, si algun dia tornem a tenir temps el tornarem a engegar, però quan estàvem fent Zeta Testers amb en Carles Caño i amb en Dani Amo i amb tu i amb la Tere i companyia, ens vam exposar moltíssim, per exemple, a la cultura estoica. que jo vaig dedicar-me a locutar cartes d'en Sèneca i d'altres coses.
Perdona, Marc, un parèntesis. En l'enquesta que s'està produint ara mateix a YouTube,
sí?
Això de que no s'ha trencat, els valors de l'esforç no hi són, guanyo de golejada, eh?
Sí. En l'escola hi és, però en canvi
gràcies,
el que hi ha
Joan.
És... El que sí que veuràs és que després la gent, a partir d'una edat una mica més endavant, just passar l'adolescència, o fins i tot doncs, gent que està passant la crisi dels 40, coses aquestes, de cop i volta busquen aquestes coses. Perquè quan tu agafes i t'exposes als valors estoics, i ara, per exemple, m'estic escoltant doncs, les meditacions de Marcus Aurelius, que són una puta meravella, doncs precisament és un xuter a lo bèstia d'aquest tipus de filosofia i d'aquest tipus de cosa, dir que al final que tu t'has de resoldre els problemes i que hi ha una de les coses, diu, una de les coses que és xules del Marc Aureli, diu, tu quan et llevis has de tenir en compte que en el dia et trobaràs gent engreïda, desagraïda, malparida i que fotrà de tot, però que tu has de tirar endavant i que tu has de fer les teves coses i donar per sentat que vindran. I que quan trobis algú que et tracti bé i que sigui honest, doncs agrair-ho
aquesta consigna que quan ets molt adolescent o jove, com estàs molt preocupat pels que pensen, pel que pensin els altres, no la tens en el front line, saps? No la tens en el
front
line.
Fins que te'n dones compte que la gent realment no pensa en tu.
No, i a més, jo crec que hi ha un dia, en algun moment a la vida, quan ja et fas una miqueta més gran, que et passa una cosa que aquell mateix dia hi ha gent que l'ha vista magnífica, una cosa que t'afecta, que ho ha vist que ho has fet magníficament i gent que ho ha vist que ho has fet extremadament pèssim, ¿vale? I aquell dia penses, pues m'he igual, no? És que no té sentit estar pendent del que puguin pensar els demés, en general.
L'estimat Miquel Barceló m'ho va dir un dia, diu, el món hi ha 8.000 milions de persones, no tinc que estar bé amb tot i no em té que importar el que diuen totes elles. Sí. Tinc que triar quines opinions m'opinen, m'interessen i amb quines persones em relaciono. Però fixa-t'hi que... Tot i que
espera, que m'han demanat... Perdona, disculpeu al meu... És que sense gorra és bo que ja no em troben.
És que Tomàs...
Aquesta gorra que veieu aquí és la gorra de Secret Labs, que és la de la cadira, que
però
me la van regalar.
Estàs convertint-ho en una imatge de marca. S'està ficant al teu branding.
Bueno, sí, escolta'm, és que ho ha dit el Sinner, tio. El que diu el Sinner, ja saps que va a missa.
Ja està.
Ja,
a missa o a un concert dels AC/DC, on sigui. AC/DC. Però...
Em fa molta gràcia perquè és que... Pareu-vos a pensar un moment, oients, i la gent que ens seguiu a YouTube. Aquest senyor està... Ara, aquestes hores, hauria d'estar treballant, començant la seva jornada laboral, a Carolina del Nord.
Però ell està amb envoltat de servidors.
Sí,
jo com m'imagino un cine treballant, m'imagino una sala immensa plena de servidors i ell amb una taula amb tot d'aparells.
Jo com sé que és un tio de Lleida que té
un
mala
soldador
llet.
Sobre la taula, no
jo,
saps
jo,
per
jo
què.
Sé és un tio de Ponent que té mala llet.
Un subfusell allà.
No, ell està davant d'una consola, perquè això s'ha modernitzat molt. Ell està davant d'una consola on té
fòsfor
les lles...
Amb fòsfor verd.
On té accés al client de la gestió de les vies dels trens de l'Amtrak. ¿Vale? I ell, cabron, té dos trens, un de mercaderies i un altre de mercaderies, que estan a punt de xocar. I en un moment determinat fa... Saps?
I
ja no xoquen.
Bueno, almenys no està a l'Índia que tenen elefants que travessen les vies de tren.
Que es travessen les vies, correcte, sí.
Ja és això.
Molt bé.
Fixa-t'hi, Tomàs, que certes coses, certs valors, doncs, potser els hem perdut d'alguna manera de la societat i hi ha un d'aquest de... A veure, al final hi ha dues visions, ¿vale? Al final hi ha dues visions. Tu pots triar ser una víctima o ser el responsable. El problema és que en la cultura actual, en alguns casos, hem volgut donar per protegir i amb tota la bona intenció, s'ha donat estatus a les víctimes. Que està molt bé de dir protegir-les i fins i tot donar-los estatus. Escolta, però el problema està en que gent que no és víctima de veritat s'ha autovictimitzat per poder gaudir d'aquest estatus. La cosa és complicada. La cosa és complicada.
Això que parles tu és molt complexa. Perquè,
és molt complex i té molts angles i me poden caure hòsties per tot arreu. Però al final és dir... Si per tenir estatus tu has de ser una víctima, has de ser un oprimit, llavors tothom voldrà ser oprimit. al final és dir, no, no, escolta, algú té que dir, no, no, jo sóc el culpable del que em passa, no cal que ho sigui tothom, eh? No cal que ho sigui tothom, però els que podem dir-ho i podem prendre aquesta actitud, és la nostra responsabilitat de no fer-nos, és a dir, no tothom, o sigui, qui realment tingui problemes i qui realment hagi estat oprimit se l'ha de defensar i farà el que faci falta, però els que podem valdre'ns per nosaltres mateixos, quan podem, perquè de vegades hem necessitat ajuda,
les persones al llarg de la vida,
i tots en necessitem,
al
llarg
de la vida, exacte, però és el que t'anava
necessitem
a dir,
persones... aquesta ajuda per en un moment determinat dir, aquí estan els meus collons i ara el que em passi és culpa meva o és responsabilitat meva i jo sóc el que tinc que tirar endavant, perquè hi ha altres persones al meu voltant, per exemple, quan ets pare, que depenen de que jo sigui sí. responsable.
Entenc el que vols dir. A veure, diverses coses. Una, tots a la vida a vegades som culpables i a vegades som víctimes.
Ja tinc que portar vida... una sobredosi de Marc Aureli, eh? O sigui, que
sí, ja
llavors així aquí estic
ja
aquí.
La gent s'està pixant, per lo que està, per on anem tirant, eh? A veure, ara una mica més seriós. O sigui, a la vida, per molt que et vagin bé les coses o per molt que et vagin malament, aquests rols poden canviar, això d'una. Com a societat,
exacte,
crec que tenim l'obligació d'acompanyar les persones que tenen problemes perquè tirin endavant.
I protegir-les,
però no...
Però perquè... Però és com el de
no,
portar un nen en bicicleta, que primer l'apoies i després... Corre, sol,
sí,
tio.
Li has de treure les rodetes. És perquè tira endavant.
I si no li treus les rodetes, li fas una putada.
Ui, tant, perquè no podrà anar mai en bicicleta.
Ah,
per tant, els has d'acompanyar perquè tirin endavant, però en el moment que comencen a tirar endavant, doncs, hòstia, és que la vida és de cadascú. Per tant, les riendes de la vida s'han d'assumir per cadascun d'ells, no? Vale. Diu el Simi. Diu, tranquils, tranquils, que entrant en aquest tema m'acabo d'adonar que... espera, que vaig a llegir textualment. Entrant en el tema, recentment m'he adonat que morirem.
Hòstia, sí, puta! Memento
sí,
mori!
Això és molt transcendent, eh?
Memento
això és molt,
mori!
Molt transcendent.
Clar que sí.
Bueno, no, ja tinc prou
però
amb
això
el
Ludo.
No,
això és el que feien els estòics, és Macbeth. És Macbeth, és to be or not to be amb la calavera.
A veure, els que esteu a YouTube, prou, perquè ja tinc prou amb el Ludo, que em desfà la paradeta, que sobre vosaltres aneu entrant en temes nous. Prou,
no, però treu, tu treu, escolta, que aquí...
Sí, sí, sí. A veure, no, deixa'm recuperar... A veure, tanquem el capítol, perquè si no ens n'anirem de mare.
Fem un
Z-test
un altre dia.
Fem un Z-test, perquè això és més Z-test, però està bé. A veure, molt ràpidament, acabant amb el tema que estàvem parlant d'Apple i la seva possible i més o menys comentada col·laboració amb OpenAI, només una reflexió que la deia l'enquesta
l'altre
dia.
El que jo t'estava explicant era molt més interessant, eh?
Totalment.
I ens podíem fotre amb un fregat que t'hi cagues.
Però avui m'he posat com a propòsit acabar de llegir tot el que tinc apuntat en el guió. Bueno, aquesta feia una reflexió interessant justament en aquest debat, vale? I jo, la mirada d'enquesta sempre és una mirada que jo crec que és molt interessant de llegir i d'escoltar. Ell deia que més o menys venia a dir el que havies dit tu abans. Que no esperem cap canvi significatiu, més enllà del que el màrqueting d'Apple pugui dir, a l'hora de coses molt concretes respecte a la integració de la IA en els nous sistemes operatius que vindran d'Apple enguany.
Bueno, però una cosa, jo estic esperant que anunciïn la M4 Ultra en el Mac Studio i llavors ja li diré al senyor R que té que estalviar molt.
Ai, mira, del senyor R ara vull parlar-te d'una cosa que ens va dir. Bueno,
que no despleguem en divendres.
Exacte. De plegar i desplegar és el que et volia parlar, però d'un altre tema. A veure, abans que se me'n vagi del cap, l'Albert Cuesta deia que l'aliança entre Apple i OpenAI ens beneficia per una cosa, per la presència de fa molt de temps del català amb els LLMs d'OpenAI.
Totalment.
Embedit en aquesta aliança. I això... És que altres sistemes no ho porten.
No, és el mateix Mistral que el fan aquí al costat. Que, de fet, tu saps què és el Mistral?
Eren unes samarretes que portàvem de joves quan anaven a la discoteca, no?
Hi ha una marca que és la marca Mistral que feien les samarretes dels pijos que anaven a la discoteca amb aquelles samarretes roses sí, amb el Mistral, que també fan taules de surf i dalt. Però es veu que el Mistral és un vent.
Ah, i banyadors.
I banyadors, esclar. No, però el Mistral és un vent, és un vent que va des de Ponent a través del Roine, a través de la vall del Roine, es veu que quan engega el Mistral, bueno, el,
també,
és el Mistral
això també,
nostre...
Això també passa per la Terra de l'Arròs, exacte, el Mistral.
Exacte, però quan entra, però per ells, es veu que el, en la vall del Roine, quan entra el Mistral, se'ls hi pot tirar una setmana bufant el vent a 30-40 km per hora sense parar durant setmanes, i per tant és d'això. De fet, es veu que els pastorets dels pessebres de la zona porten la mà al barret perquè se'ls vagi el barret volant. I llavors els de l'empresa Mistral han agafat i han fet, no perquè facin taules de surf, però per una cosa tan d'ells com el...
Ens matitzen que els polos i samarretes Mistral eren de quillos.
Eren de quillos, vale.
Eren de quillos, vale.
No, però aquells eren els Mistral Dunhi. Els Mistral Dunhi comprats a Odelme,
Bueno, comprat al mercadillo d'un gitano. Que tenim uns més temes damunt de la taula. Tancar-ho. Molt bé, OpenAI, Apple, tal, però curb your expectations, freneu les expectatives, perquè no veurem una cosa tangible
no,
que ens solucioni
no, però
coses
pensa una a cosa. Ara ve la... A veure, hi ha hagut una... Hi ha hagut un estirabot d'IA d'unes coses que abans no es podien fer i ara es poden fer. I ara ve la part realment interessant, que són els 3-4 anys que ja en portem un d'aquests, segurament queden 3 més, de petites millores al voltant de tot i aplicar-ho bé i trobar les killer applications. Però són aquesta feina avorrida. No, no, és, a veure una cosa, tu mira l'iPhone d'avui, mira l'iPhone 1, el primer iPhone que no es venia aquí, que vam comprar de pirata i que li vam posar la pinya...
Sí, ara no puc fer un directe perquè no ho tenia preparat, però si allargo una mica la mà i em poso un parell de minuts a buscar, us ensenyaré aquest iPhone que nosaltres li compràvem a estudiants catalans que estaven a Nova York per pagar-los la carrera, vale? Que el Marc ho pot dir, jo ho vaig fer així. Hi havia un nano que estava estudiant a Nova York i es pagava la carrera enviant-nos iPhones de primera generació.
Sí, jo en tenia un d'aquests. Doncs clar, sí. Tu mires un iPhone d'aquests i ho compares amb un iPhone res, amb un iPhone 11, i és algo completament diferent, és un producte completament diferent, és absolutament diferent. Què hi ha hagut entremig?
Diferent, hi han hagut... però la mateixa interfície de merda que bueno, no podem canviar, tio.
Bueno, jo no estic segur que sigui de merda, però...
Sí que ha canviat.
Han canviat coses, però han sigut 15 anys de keynotes no tan excitants com la primera keynote de l'Steve Jobs, quan va demanar no sé quants menús per portar per al Conversion Center, però aquestes millores incrementals cada any, una mica millor, és el que fan que avui tinguem una cosa que pràcticament no podem deixar anar. És que ho fem servir per pagar. Tu i jo no portem targetes de crèdit. I el rellotge, sí, però dius, totes aquestes millores petitones, que fan que sigui el tipus de producte que és, al cap d'anys, amb aquestes millores incrementals. I avui que hi ha el gran bot, hòstia, de no tenir iPhone a tenir iPhone, de que els LLMs és una cosa de que no en parlem, a ser una tecnologia que són una plataforma més que un producte. És una plataforma per crear altres productes.
Totalment d'acord, és una altra cosa, plataforma.
Però... les millores i les coses que anem construint i els nous paradigmes tot mica en mica anirem veient, això serà lo important. O sigui, ara han de passar, potser segurament han de passar semestres, perquè potser un semestre en el món de l'IA són com a 3 anys en un altre entorn, però aquests semestres tenen que passar, han d'anar passant i no seran coses excitants, però quan es vagin agregant diràs és que ho estic fent servir per tot contínuament. Però no ens orgasmarem vius,
no.
com la primera vegada que vam fer servir el ChatGPT.
Per tant, torno al que deia, refreneu les vostres expectatives.
Però tu recorda, la primera vegada que es tindrà el bot que vas fer amb l'iPhone 1, que tu vas vindre a casa i em vas dir, hòstia, això és acollonant, que jo tenia un pal en treu i tu vas dir, això és acollonant, Marc, i no sé què, i en canvi ho vas dinsar quan vas agafar el 10.
Jo recordo que deia, Marc, mira tu, on està el teclat, tio, on està el teclat? Perquè, clar, comparat amb una Palm o amb un d'això, doncs
ja, jo tenia Palms, sí. I Treo, i el senyor Palm i el senyor
Treo. Ara me la miro amb la distància i era entranyable, és xula, és com un Tamagotchi.
Sí, no, no, jo els tinc encara, els Palms, en tinc uns quants.
Tenem a tancar els temes d'Apple amb una cosa que tu has dit abans. No desplegueu en divendres, però plegarem en dilluns i en dimarts i en dimecres, perquè segons en el canal intern que tenim de gestió de Mossega la Poma, el Raül ens va compartir un article de The Verge que parlava de que veurem MacBooks plegables el 2016.
Jo no ho tinc tan clar.
Jo tampoc. Però com el Raül es dedica a fotre'ns la punyeta...
Jo no tinc tan clar precisament per una cosa que diu en Raül. O sigui, la interfície del teclat és acollonant. O sigui, teclat i ratolí és una productivitat molt gran, sobretot pels que portem molts anys entrenats. I jo crec que on hi ha una oportunitat molt interessant és a Sidecar. L'aplicació que tu diguis, a veure, què és el que té l'iPad? Què és el que té l'iPad? Tu el que tens amb l'iPad és la possibilitat de fer servir un llapis. Interfície touch, que per productivitat la interfície touch no és tant d'això. Si tu estàs sentat, tinc d'aixecar el braç així, és que cansa, eh? Cansa tantes hores que pots agafar amb unes contractures aquí darrere. O sigui, jo crec quan estàs estirat o sentat a la butaca així, amb l'iPad a sobre la panxeta...
Depèn del que produeixis, Marc. Nosaltres, en el nostre dia a dia, que ja estem molt afets amb un teclat i amb un mouse o un trackpad o el que sigui, el touch ens resta performance.
Però ara fixa't una cosa. Tu agafes un iPad posat pla sobre la taula, amb un Apple Pencil d'aquests collonuts, fent de sidecar de les aplicacions en el Mac... On tu pots agafar i pintar...
Sidecar vol dir en temps real, eh? És a dir, que tu estiguis pintant en l'iPad com si fos una... Com es diu això? Em sortirà. Un dispositiu d'aquests que tu feies dibuixos.
Exacte. I després el tema està és no només fer de Sidecar, perquè si tu tens un iPad que té una pila de gigas de RAM i una pila de gigas de disco i un processador de l'hòstia, com és un M4, vale? Per què no pot el sistema operatiu principal pot aprofitar els recursos d'una màquina i de l'altra? Pots fer servir entre cometes un coprocessador, no només de simplement de pantalla, targeta gràfica, és a dir, aquí per penso
això,
una cosa.
Això és molt interessant, però tècnicament és molt complicat.
No, això és molt complicat, però quan escoltes el que està parlant, el que estan pensant fer els d'NVIDIA, NVIDIA volen començar a vendre processadors i volen començar a afegir funcionalitats de xarxa a les seves targetes gràfiques.
Que això té tot el sentit.
Clar, perquè, o sigui, agafem un tard un
perquè aquí, no, perquè aquí, o sigui, al final el que estarem fent de veritat és aïllar-nos de la capa de processament. Tu manipularàs, tu treballaràs amb els instruments que necessitis en cada moment i tiraran o coexecutaran coses amb la xarxa, amb la seva xarxa.
Però tu ara imagina't una cosa. Ara imagina que tu tens una oficina, una oficina com la que hi havia abans a Capside, vale? Una oficina on hi ha 20-30 persones, tots amb un...
Perdó, una Wacom, gràcies, Joan.
Sí, exacte, les Wacom. Sí. Sí, però la Wacom era només la pantalla i el llapis. En canvi, un iPad té molta més cosa. Però tu imagina't una oficina, com la que teniu abans a Capsis, on hi ha 30-40 persones, on tenen una capacitat de computació bestial. Tenen molta memòria i aquesta capacitat de computació en qualsevol moment està infrautilitzada. Si de cop i volta tu agafes i crees els protocols...
Menys la gent que feia que desenvolupava i tenia que compilar.
Que anaven així i que no podien fer servir l'Xcode o estaven compilant i anaven
creant això. Amb els developers no era el cas.
Però llavors, si es crea el middleware necessari perquè tu puguis agafar, des del moment que ara estem paral·lelitzant tots els software, que tu puguis dir, no, és que jo tinc certs processos, certes coses, certes inferències, certes coses que es poden distribuir entre tota la capacitat de computació que jo tinc disponible a la meva organització o que tu puguis agafar i dir, escolta, és que el meu veí vol fer servir la meva GPU, doncs que faci servir la meva GPU i a mi me donin dinerets. És a dir, la tecnologia aquesta de dir, no, perquè ara com ara què passa? Necessitem moltíssima RAM i moltíssimes GPUs i moltíssimes... No necessites el gran ordinador. Distribuïm les coses. Si Apple, per exemple, diu, escolta, tots els dispositius Apple que tu tens, no, és que tu tens un iPad molt potent aquí, aquí tens un MacBook molt potent, treballen junts. I al final això va a favor d'Apple perquè és el que vol l'Apple, que tu estiguis absolutament col·locat a dintre el seu sistema operatiu, el seu sistema. Que tu dius, no, és que jo tinc un Mac Studio, però el Mac Studio està treballant, però fa servir també el MacBook Pro, que no estic treballant, però està fent servir la memòria i està fent servir el processador, i tinc l'iPad, i tinc l'iPhone, i fins i tot estic fent servir el processament del rellotge.
Diu el Rubén, diu, però què diu el Marc, que no estan infrautilitzats? Perdona,
Que sí, que diu, sí, que jo tinc un rotllo...
Que entre l'antivirus i el Google Chrome no queda res, tio.
Hòstia, és que a veure, si l'instal·les a l'antivirus al Mac ja tens un problema i amb el Google Chrome ja és el virus en si, o sigui...
Sí. Bueno, escolta'm, que vull parlar de hacking...
Jo només per Riverside,
Jo també, de fet, l'engego ara que està aquí davant pel Riverside i després el tanco no el torno a fer servir
només
més.
Per Riverside.
Perquè me l'ha prohibit, el meu metge és una doctora, que em recomana coses, que em prengui la pressió i tal, i que no utilitzi Chrome.
Clar, és una proposta raonable. Tinc que fer una pausa per publicitat.
Vale. Mentre el Ludo fa la seva pausa publicitària, vaig a fer dues coses. Vaig a saltar a la banda de... Anem a la falca de contacte, que us volia fer una petita reflexió, i si no ha tornat, m'avançaré a les propostes, que avui en tenim unes quantes. Anem a contacte. Em sento molt sol.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale. No rigueu, cabron. Bueno, el que us anava a dir, que... Això ho censuraran al YouTube, ja veuràs. Què us anava a dir? Aquesta setmana he estat escoltant en l'Emilcar, que jo estic subscrit de forma personal al seu Weekly, ¿vale?, que és aquest podcast setmanal. L'Emilcar va començar amb això del podcast com nosaltres, fa 17 temporades. ¿Vale? Pues és un tio amb molta trajectòria que fa. Segur que, bueno, suposo que tots el coneixeu, i qui no, pues té un grup de podcast, una cadena de podcast. Ell participa directament amb uns i amb altres, amb pocs, i els altres, diguéssim, que els gestiona, no? És a dir, que té una, doncs això, un grup. I és permanent, vale? I en aquest últim Weekly, al final feia una reflexió, perquè Weekly es manté, igual que Mossega la Poma, a base de subscriptors, vale? Potser el seu model és enfoca més cap a generar pasta, vull dir que li generi amb ell uns ingressos personals. En el cas de Mossega la Poma només volem sufragar despeses, vale? Però va fer una reflexió i ara us donaré unes estadístiques perquè veieu la importància del que esteu fent vosaltres com a oients, vale? Ell diu que Weekly està arribant ara als 500 subscriptors de pagament, és a dir, mecenes. Un podcast d'una trajectòria llarga com Mossega la Poma en llengua espanyola, potser la persona que des del podcasting independent té una xarxa de podcast més extensa.
Mossega la Poma... Aquí parles de l'Emilcar.
Sí, sí, sí. Mossega la Poma, clar, som molt més petits, només tenim un podcast, ho fem en català, sí que és veritat que tenim...
No, que en tenim altres, escolta.
Sí, però
els tenim
no...
El tenim en barbeig.
En guareig. L'únic que no està en guareig és el que jo faig, que... També diguéssim, està dintre de l'ecosistema, però és una mica a banda, perquè republiquem els minuts museguis, que és la part de Radio Ofició, ¿vale? Que,
exacte, però tu ja directament ho has ficat en el mothership, ja està, ja no...
Bueno, a lo que anava, si el Weekly de Mossega de Milcar té 500 subscriptors, gairebé no arriba, nosaltres, en el nostre àmbit, tenim 100 subscriptors de la Xeta, ¿vale? I... que serien 5 vegades menys. Però els catalanets del món no som 5 vegades menys que l'audiència teòrica
potencial,
de l'Emilcar.
Potencial espanyoparlante.
Exacte. Som molt, però molt menys. I això és el vostre gran esforç. Per tant, acabo ja. Moltes gràcies a tots els que ens doneu suport setmana, mes rere mes, que feu donacions puntuals, que feu donacions recurrents... ja no perquè es pugui pagar les despeses de mossegar la poma, sinó perquè feu alguna cosa que no... Si ell diu que el que li passa amb ell és extremadament excepcional, el que ens passa a nosaltres és la
més
polla
encara.
Records.
Clar, la polla
ja
records.
Ja està. Vull dir que això és el que volia dir. Vale? Feta la
clar
reflexió,
sí.
Ja està. Falca de Byte-Rate i acabem amb el dels
factors. Escolta, aquests paguen o no paguen?
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Quins no paguen?
Els de ByteRite paguen o no paguen?
Haig de parlar amb el Josep.
Hem de parlar molt seriosament amb el senyor ByteRite.
Mira, Josep,
aquí.
Amb el senyor ByteRite me'l vaig trobar passejant. Jo estava fent feina, per ser, jo estava currant. Però ell no, ell estava de look and feel. Saps? Estava allà mirant, sentint,
no, ell ja
em palpitava en el Mobile World Congress.
En el Mobile World Congress allà de Chile i tal. I
sí, 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 sí.
Amb un passe VIP que deu tenir... Allà, sí. Codeándose con los grandes...
Ell té passe VIP arreu i a molts llocs del món. Però bueno,
ell
ja
ho tenia aquí, allà, doncs
pues
això, de fer-te uns xupitos amb el Satya Nadella i tal.
Exacte,
pim,
sí, sí.
Aquí, un tio important.
Bueno, anem... vaig explicar cinc casos de hacking que hem conegut aquesta setmana. ¿Vale? I vull que reflexionem una mica de l'abast, perquè jo diria que hi ha un increment de casos i una més gran afectació, en general per nosaltres com a usuaris. ¿Vale? Primer cas, Ticketmaster, hackejat, accedit a la seva base de dades i posada a la venda. Afectació 560 milions d'usuaris.
Ja ho tens.
Vale.
I segurament noms, cognoms, telèfons, adreça de correu, password, mètode de pagament...
En el
pagament.
Cas de Ticketmaster hi ha un tema que jo entenc que no van arribar tan lluny els hackers. Hi ha un tema que em preocupa molt perquè Ticketmaster és una de les grans que té PCI, és a dir, que ells emmagatzemen informació de les targetes de crèdit.
Perquè no van
no
per Stripe. No van per Stripe.
No, perquè amb aquest nombre de milions d'usuaris no els hi cal.
Els hi surt a compte implementar-s'ho
ells. Vale.
Clar, si tu tens una empresa, una botigueta petita que està anant per Stripe o està utilitzant per Amazon Pay o per PayPal...
Hauries de connectar-te a Mossega la Poma i mirar el que diuen de tu a YouTube, el YouTube de Mossega la Poma, perquè no ho vaig a repetir per vergonya aliena. Que
a veure, on estan? No tinc el link, on està
pues,
això?
Pues entra, busca a YouTube, busca Mossega la Poma i en el que et surti el logo... el canal amb el logo i la rodeta vermella on posa YouTube, allà en el live estan. Mentre això, us vaig acabant d'explicar altres casos de hacker. Les bases de dades de pensions de la BBC que afecten a 25.000 empleats, ja siguin actius o exempleats, també ha estat hackejada i posada a la venda pels canals de la Darknet. Ok? Un cas que jo he viscut directament aquests dies. Hi ha un... Bueno, per fer-ho curar, per no extendre'm amb l'exemple. Hi ha un cas, hi ha un servei... a veure, pels oients que no estigueu veient, s'està debatint quina és la música, o quina samarreta o música o tal hauria de tenir el Ludo fent apologia, i està ensenyant un disc de... Avalon? Com es diuen aquests?
Arion.
Arion.
Okay. Arion. Arion és el millor grup de música del món. O sigui, és el millor grup de música del món. O sigui, actualment, des de que els Beatles ja no fan més cançons, ni Pink Floyd treuen discos nous, pues, Arion...
Sergi, no me'l provoquis més, tio. No me'l provoquis més, perquè només fem que acumular minuts,
o sigui,
i
aquest,
no...
Aquest és el concert, aquest és el Blu-ray, que jo me'n vaig anar a Holanda sol, com un mussol, me'n vaig anar jo sol a Holanda... El concert.
Això el Marc no fa per gaire gent, eh?
Però, o sigui, de fet, vaig anar a dues sessions. Vaig anar a dues sessions.
Bueno, acabo d'explicar-vos casos de hackeig, perquè aquests fins ara són ransomware, però hi ha altres que no són això i són curiosos d'entendre. Acabo amb aquest que us deia que m'afecta personalment. Els redificionats creuem contactes amb altres radioaficionats del món i ho anotem tot cadascú en el seu logbook, en el seu registre de llibre de guàrdia. ¿Vale? Aleshores, hi ha entitats que ofereixen serveis perquè tu pugis al teu log, el radioaficionat que es contacta amb tu pugi al seu i en fa matching i garanteix que el contacte s'ha produït. ¿Vale? Això ho fan diferents associacions o serveis. Però hi ha un que és molt important, que depèn de l'Associació de Radioaficionats Americans de Nord-Amèrica, dels Estats Units, que es diu ARRL, molt famosa, molt antiga, de molta trajectòria, que, a més, per utilitzar aquest servei de matching de logs, obliga que la gent tingui un certificat. Cosa que està molt bé, perquè tu tens el teu certificat, tu signes el teu log, l'altre interlocutor signa el seu, fa matching i pot garantir que això s'ha produït veritablement. ¿Vale? És un servei molt útil. Ok, els han hackejat. Porten 3 setmanes que no poden restaurar els seus sistemes i han trencat el sistema més important de matching de logs dels radioaficionats del món. Un altre cas molt, molt curiós i molt específic, però mireu la història. Aquí ara no parlem de ransomware, parlem de troians, que encara existeixen, els troians.
Encara n'hi ha, eh?
Un proveïdor de serveis d'accés a internet, una ISP, en aquest cas de l'estat d'Arkansas, la més important, que es diu Windstream. Vale?
Hosti, Arkansas sona més profund que Carolina del Nord, eh?
Sí, 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 sí. Un proveïdor molt important, vale? Aquest proveïdor fa servir, entre altres dispositius, 600.000 routers de la marca ActionTech. En concret, els models T3200 i T3260. Algú va entrar amb una distribució de firmware. Va forçar-ne l'actualització i els va petar tots. No hi ha res per software que puguis fer, sinó que s'han de substituir.
Si tens el firmware, ja està. O sigui, tens la microprogramació de la placa.
Tens que substituir-los físicament. O sigui, imagineu-vos el cost d'això i l'afectació i tot. ¿Vale? I notícia d'avui, pels que no estigueu assabentats, poseu les orelles. La DGT ha estat hackejada. ¿Vale? I els criminals han posat a la venda a la Darknet permisos de circulació, DNIs i assegurances, entre altres.
Tot tranquil·lament. Tot.
Afectats 34 milions de conductors.
Ja està. O sigui, tots, no? O sigui, tots els que tenim... O sigui, tu i jo,
sí, que a vegades,
i els que s'escolten.
O sigui, per què em crida l'atenció? Hòstia, perquè ens posem, nosaltres que com estem en el ajo, ens posem les mans al cap, que si Google és molt dolenta, que venen les nostres dades, que si aquesta empresa fa no sé què, no sé quantos, i després resulta que les empreses normals que no volen vendre les nostres dades, ve un criminal per darrere, que ara es veu que entrar per darrere és com molt fàcil, i ho pilla tot i ho posa tot a la venda i hòstia, és una putada. És una putada.
Que és una bogeria.
Diu l'Andreu Guinart que sort que no té carnet de conduir. Bueno, no tens carnet de conduir, però
igual tens una... En Rub diu que sort que el que hi ha aquí és que és un hacking perquè la gent aprengui. És perquè n'aprenguin. Els que queixen perquè n'aprenguin. És tremendo.
El Rub té una sensibilitat especial. El Rub té una sensibilitat especial. I aleshores ell sap que nosaltres parlem de coses que no afecten a ningú del món, ¿vale? Però que afecten a 10 de cada 12 mosseguis. I això és veritat. O sigui, això és veritat. O sigui, és un viatge de confirmació absolut.
I en Rup obre el meló que vigileu, perquè la seguretat amb Large Language Models, amb els LLMs d'IA, és tot un nou meló que s'ha obert, perquè és que, clar, si tu tens un sistema d'atenció al públic, que tu saps que sota hi ha un LLM, hi ha uns vectors d'atac meravellosos. I pensa que aquestes eines ara se'ls hi connecten com se'n diuen, es connecten amb function
Ludo,
calling.
És que ho has dit abans, no és un nou programa, és una nova plataforma.
És una nova plataforma, però
és
molt transparent. Te'n recordes de quan a la web ens fotien lo de l'SQL injection? que enmig dels comentaris encara, agafaven, ficaven una cometa, tancaven cometes i escrivien SQL.
Encara es fan SQL Injection.
Bueno, collons, però si la gent no sanititza les entrades...
Clar, jo no puc parlar, perquè no puc parlar, perquè treballo en una empresa i no puc explicar les coses de la meva empresa, però només et dic que els SQL Injection són coses que passen cada dia.
Cada dia, no, perquè hi ha bots que intenten, i JavaScript Injections, i cross-site scripts, i totes aquestes coses. Però el problema que hi ha és que un SQL Injection... Tu pots agafar i pots sanititzar l'HTML, escapant els caràcters i una pila de... Hi ha moltes mesures de seguretat que si es fan les coses són segures i no t'ho petaran. Però el problema està en que si tu tens un sistema que tard o d'hora li entra un text a dintre un LLM, com els usuaris hagin trobat algun tipus d'exploit que li fa un jailbreak a la màquina... És molt difícil de detectar-ho.
És no, que
no,
nova...
és, no fas una expressió regular de Perl no, per detectar que t'està nova... fent un atac de jailbreaking.
Però a més, com a nova plataforma, no és només un tema de hacking. És un tema de hacking, un tema de perquè la gent és així i és normal que sigui així, de provar com donar-li la volta a les coses. No sé què era, em sembla que li havia passat a Google d'una recepta que portava goma de... portava pegamento.
Pegamento, no? Superglue i coses així.
Si t'havies de fer diverses coses...
Aquí una cosa molt clara, eh? Aquí una cosa molt clara. Google aquí està jugant amb desavantatge. Perquè si tu dius que tu tens una cosa com ChatGPT o com Mistral o com Claude i aquí dius, és una demo de recerca, és un LLM, fes-ho servir, hi-hi, ha-ha, no sé què, no sé quantos, és una cosa. Però tu vas amb la marca Google. I la marca Google té un valor. I té, o sigui, és com les marques tenen un valor.
No pots, no pots deixar això a jugar. Clar,
si Google clar. Et diu que li fotis anticongelant en el batut i que li fotis superglue a les pizzas, pues tens un problema. Perquè de cop i volta la reputació de la teva marca te l'estàs fumant molt de pressa.
I com al final això... Ha
I no poden no jugar. El problema és que estan acorralats i no poden no jugar.
Bueno, el jugar ho fan tots, perquè de fet és una eina creada
no,
perquè però... creixi amb el joc de la gent.
No, Tomàs. Google sí. va inventar això el 2017. ¿Vale? Ho van inventar el 2017 i no ho posaven live. I no ho posaven live perquè ells ja tenien les dades i ho volien desenvolupar internament. I llavors, com va dir el Satya Nadella fa un any, va dir, no, hauran de sortir a ballar i nosaltres volem que surtin a ballar. Perquè el Satya Nadella sabia que si ells ballen, fan el ridícul. ¿Vale? O sigui, és com tot amb un casament. ¿Vale? Hi ha una noia que està boníssima, es posa a ballar i ho pot fer malament, no queda malament. Però sortim tu i jo ballant i fotem el pena. Ja
home,
està.
Ja no
a no ser que tinguem assumit que sortirem a fer el pena i ho sapiguem.
No,
i bueno, és,
el pena terrible,
és un penes.
El pena terrible, perquè a més sortirem... Quan surt la gent a ballar? Al final d'haver menjat i haver ingerit molt alcohol.
Molt alcohol. Però
i
jo
que
ja
si ja, en general, semblem orcos ballant, amb ingesta d'alcohol, semblem orcos alcoholitzats.
Exacte. Que, pensa que la meva senyora terrible, no vol ballar, no ha ballat mai amb mi.
No,
vol
jo,
ballar amb mi. Diu, no,
i jo, li,
no,
dono, Marc, i jo li dono tot el meu suport.
Tot el suport, no vol.
Perquè no ho faci.
No ho faci, no ho ha fet. Si no ho va fer quan tenia jo 22-23 anys, imagina't, ara. Vale, o sigui, no... Llavors,
bueno,
és això,
bueno,
és l'edat
surt... porta coses dolentes i també porta coses bones. Igual
sí, ara
tu...
imagina't, anem a explicar-ho amb en Clint Eastwood. Vale? Tu t'imagines en Clint Eastwood amb un casament ballant i fent el pena?
Pues no. Ja de gran sí que mal...
No,
no farà el pena,
home, no. Tu el mig allà amb el Clint Eastwood del
perdona,
Gran Torino.
El Clint Eastwood, el Clint Eastwood
és... del Gran Torino, no te l'imagines allà
tu
ballant.
Tu i jo tenim dades... Marc, a veure, posem-nos seriosos. Tu i jo som més bé aixaparradots. Però el Clint Eastwood és un senyor, passaria per l'or.
És un senyor, però no el veus ballant. No el veus com ballant com en Van Damme kickboxer que es posa a ballar així d'allò... No,
no
el veus
ballant. És diferent.
No el veus
ballant.
Ell entra allà i ell és el que es posa en un dels racons de la pista apoyat amb una columna que li han posat específicament per ell. I ell va mirant-se la gent i va
amb
fent...
Amb aquests exemples i aquests referents mai portarem gent jove a mossegar la poma i acabarem extingint-nos com els dinosaures.
Com els dinosaures, bueno, és el que hi ha, però tenim el nostre públic. Ells saben qui és en Clint Eastwood. Han vist qui pot ser en Van Damme. O sigui, no cal que dissimulem aquí ens posem... És com si tu et fotessis la gorra cap endarrere. No...
No, perquè això seria... Això, no,
llavors,
no. O que
no
portés cueta i la deixés sortir pel forat.
Ja, no, no. ja això ja,
ja seria...
Ja
terrible.
No és això. No és això, però dius... Google és el Clint Eastwood ballant enmig de la, enmig sí, de la pista, que ballar una cançó de la Taylor Swift. No!
No, no, no.
No! I quan fiquen la de la Rosalía, continua ballant. I no, 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 no vas bé, tio! L'endemà tu no vas dir, hola, que valent que anaves. No.
Fixeu-vos, oients, que cada vegada ja no imitem, sinó que som els avis de los teleñecos. Que és terrible. És que...
però,
som els avis de los teleñecos.
Però tu te l'imagines en Clint Eastwood ballant? Doncs,
no, que és, Google, que és molt senyor.
Doncs Google, utilitzant la seva marca, ficant un en el seu buscador, fotent una merda d'aquestes, doncs queda com el Clint Eastwood ballant, home. I amb la corbata de Rambo. Sí, no, no és el personatge.
No, necessitem el Magma i el Raül de contrapunt, eh?
No és, si no, el, no és el personatge, si no, 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 o sigui, no.
Diu el... Bueno, estan aquí fent coses i explicant coses. En Joan deia que el Clint ja ho tenia tot superat, que ja no li venia d'aquí, cosa que té raó. En Joan BC i en Matsuda diu que el Clint Eastwood també va ser jove. Vale? O sigui que sí,
a veure, va ser jove. Mires les pel·lícules d'en Clint Eastwood quan va ser jove, era precisament aquell, era encara menys de posar-se a ballar i més
era
a fotre hòsties.
Era molt palitroquer, era un tio així molt...
Era un palitroquer, era absolutament sí, sí. Cap expressió en absolut. Era recte i sec, com un cagarro.
Marc, jo he de marxar. I
hem de marxar,
les...
però jo ara imagina't el Clint Eastwood de les pel·lícules aquelles que anava amb un orangutan.
Ui, sí.
Que anava aquell que, deia, que li deia a la dreta a Clay i treia el braç per la finestra per marcar l'intermitent de la furgoneta. Aquell Clint Eastwood no es posa a ballar en un casament, per jove que fos.
No. A veure, bueno, que hem de marxar, tenim propostes i la primera és teva.
I a veure, Matsuda, ni una cana, eh? Has vist? Aquí ni una cana, eh? Ni una cana. O sigui que...
Jo tenia canes a partir dels 14 anys, Matsuda. O sigui que no te pongues així, que no val la pena. Eh?
Sí,
no, i... no com ara, però clar. Ara, no, ara tinc poques i
haurem de buscar, evidències d'en Clint Eastwood ballant, eh? O sigui, aquí
sí,
ja podeu anar a YouTube a buscar.
A Telegram,
no marxeu
a Telegram,
del live streaming.
A Telegram ho farem. És que, a més, és molt curiós, perquè en lloc de tenir el, on la gent diu les seves coses aquí davant, tinc la pantalla del chat de YouTube i el canal de YouTube, el tinc amb un monitor que tinc aquí dalt, que només fa servir per temes de ràdio, i m'haig de girar, m'agafar els tortícolis per culpa vostra. Bueno, a lo que anàvem. Propostes, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Propostes, mentre el Ludo està parlant per telèfon, i la primera era la seva, per tant, la passo i continuo llegint-vos altres que han fet altres, que heu fet vosaltres, altres oients. Vale? La primera la proposa en Dani Gaia, parlant d'Apple Music, i diu que Apple Music... Pues això ha portat un debat interessant al canal de Telegram. Torno. Apple Music ha publicat una llista dels 100 millors àlbums, segons el seu criteri. A banda de que la selecció sigui la que nosaltres faríem, en Dani diu que és una bona col·lecció. Tindreu l'enllaç a les notes del programa, al final, a la part de propostes. Diu, a banda, i aquesta és la reflexió que va ser interessant de seguir en el grup de Telegram, diu, a banda us animo a escoltar els àlbums de música com es feia abans, des de la primera cançó de l'àlbum fins la última de l'àlbum, amb l'ordre que s'ha establert en el disc. Tornar a fer-ho així em sembla una meravella. Potser ja no ja ho esteu fent, potser no esteu acostumat, però ell anava sempre escoltant la música random a random i aquesta llista dels millors àlbums, dels 100 millors àlbums de la història, s'hauria d'escoltar, al seu parer, àlbum a àlbum i cançó per cançó, tal com estaven muntats. ¿Vale? I és una reflexió que ha sigut interessant i que molta gent hem seguit al canal de Telegram de Mossega la Poma.
És que la l'iPod precisament va desagregar els àlbums. Allò que diuen que la internet el que fa és bundling and rebundling, desmuntar i d'allò, i hi han discos que són conceptuals, que s'han d'escoltar com estan pensats, com estan pensats, perquè expliquen una història i les cançons estan
no
vinculades.
No tots, però molts sí, i els que recordem, els que ens semblen com a grans àlbums, aquest factor de que expliquen una història, que estan endreçats com una història, els hi passa a molts d'ells.
Pink Floyd The Wall. Pink Floyd The Wall.
És una història.
O sigui, o per exemple, el Pink Floyd, una altra vegada, el Dark Side of the Moon. S'ha d'escoltar de punta a punta. S'ha d'escoltar de punta a punta.
Amb l'ordre que Pink Floyd va parir el disc.
O sigui, jo quan de vegades amb la reproducció automàtica de cançons em salta una cançó, el Dark Side of the Moon, tinc que agafar... Para això, para l'aleatori i posa el disco sencer. Perquè dius, o si no, ja salto la cançó, però si no escolto, no, anem a escoltar el disco. Per què? Perquè o sigui, escoltar una cançó sense la que ve després ja et deixa... De vegades la pista és ja quan tu saps que el començament de la cançó és el final de l'altre, que hi ha aquesta empalmada.
Això la gent de Pink Floyd ho feia molt.
Això ho feia tot el que era el progressiu. Discos, àlbums molt llargs. Van començar els Beatles, van continuar els Surfers, com se'n deien aquells, home, els Beach Boys, o sigui, tot ja durant a partir dels anys 70 és quan van començar a haver-hi els àlbums conceptuals. King Crimson,
sí.
Jethro Tull.
A veure, m'he saltat la primera proposta perquè era teva i vull que l'expliquis tu, que és algo que el com relacionat amb Prince of Persia.
Oh, sí, aquesta és molt bona. Aquesta és molt bona. És l'autor del...
I no perquè, sigui del Ludo, eh?
No, però és molt bona. A mi em va agradar molt. L'estic seguint a Twitter. És el senyor que va fer el videojoc del Prince of Persia i ha recuperat i té en la seva web i el seu canal de YouTube i les seves coses els vídeos que va gravar amb el Super 8 o amb el Betamax o amb el que fos de, doncs, el seu nebot, la seva dona i el seu cunyat fent, diguéssim, els salts i les coses que feia el nano del Prince of Persia per poder agafar i fer les captures. És bestial. Està superbé i té tot el...
Vale. No és del procés... Sí, no és només del procés... Vull dir, no és de com eren els principis, sinó del procés creatiu. No?
El procés creatiu. Ells agafen i diuen, escolta, per poder agafar i fer el moviment... Allò, clar, el Prince of Persia com a videojoc estava molt bé perquè... hi havia l'animació, el Prince of Persia corria, saltava, s'aixecava i pujava, feia salts, queia, lluitava amb espases, tot això, fins i tot hi ha un vídeo de com el Prince of Persia, els que vam arribar al final del vídeo, saps que al final del vídeo et trobaves amb la princesa i abraçaves a la princesa. Doncs van gravar la trobada amb la princesa i l'abraçada. Per poder capturar, és a dir, de la mateixa manera que Disney fa això, ho ensenya quan agafa i calcula i fa els dibuixos doncs, del Rei León o les pel·lícules que siguin.
Té un script, té un guió amb dibuixos.
Doncs ells ho van fer, primer amb els... Ell és molt bon dibuixant, té unes novel·les gràfiques molt bones, però ell va primer fer les captures en vídeo per poder després fer els dibuixos i després agafar i animar-ho en el funcionament del joc del Prince of Persia, perquè penso que és una cosa que la primera versió sembla que venia a un videojoc per Commodore, eh? O sigui, que és allò que dius que això està programat a pelo, en semblador gairebé.
Jo diria que el vaig tenir amb un MSX.
Jo vaig tenir per PC, amb aquells PCs que anaven amb CGA de 4 colors.
Sí,
que
sí,
tenies
sí.
Una pantalla de 16 colors però que només en podies mostrar 7 o 4 simultàniament.
Jo crec que la primera vegada vaig jugar amb l'Amstrad que tenia el meu cosí.
Podia jugar si tenies una EGA, quan tenies la VGA i el podies veure en 16 colors perquè el feies anar en mode EGA, però això ja és diguéssim de batallita, però era molt xulo el joc. De descobrir que quan lluitaves sortia la teva imatge en el mirall i l'única manera de guanyar-lo era enfundar l'espasa, i hi havia el truc que te'l trobaves i havies de lluitar amb espases amb ell. I quan li pagaves, et foties mal tu. I l'única manera era guardar l'espasa, i llavors et fusionaves amb ell.
Sí, aquest joc tenia... ha sigut un clàssic, per també tota la imaginació que hi ha ficada dintre.
És un gran clàssic, com ho va ser...
Continuem Remember When, perquè en Dani Gai ens comenta, més que una proposta és un comentari, diu... Un minut de silenci per la mort del possiblement primer programa de missatgeria, juntament amb Pou Wou, per videoconferències. A l'ICQ. l'Adam i Eva de les comunicacions. Perquè no sé si sou tan bé. Sí, jo l'ICQ l'havia fet servir no gaire, potser com a plataforma intermediària cap a algun altre lloc, però era molt, molt, molt gràfic perquè era una floreta, era com una margarita, no? amb una fulla pintada. No? Amb un pètal pintat, millor dit. No?
Jo no hi vaig passar per l'ICQ. Jo vaig entrar en el mail directament a través de la universitat el 91 i ja teníem e-mail i no vam entrar a l'ICQ.
Jo també em passa com tu, jo no el vaig tenir de primeres, però recordo haver-lo instal·lat, crec que en Windows, abans de que anés al món Mac, perquè em feia de passarel·la algun altre sistema. No me'n recordo quin. Saps que l'ICQ al final tenia com plugins o tenia adaptadors per connectar-se a altres serveis.
Dues paraules. Eh? Yahoo Messenger.
Sí, sí.
Jo era dels del Yahoo Messenger.
Sí, és cert. Jo també l'havia fet servir.
Ah, molt bé.
Bueno, seguim. Carlos Tarlux ens parla de Google Maps i diu que acabo de veure novetats a Google Maps. Jo no les he provades, i no ho sé. No sé què hi ha aquí de novetats. ¿Vale? Però bueno.
Sí, hi ha merdes que fa i que deuen ser interessants.
Mm-hmm.
Vinga, però al final una cosa, al final Google Maps el que li has de poder demanar és interactivitat per demanar coses des del cotxe. I ja està, això és el que tu vols.
I no haver de teclejar ni fer.
I que sigui el més llest possible i que s'equivoqui el menys possible. O sigui, ha de desaparèixer. O sigui, ha de ser allò que no te'n donis compte de que ho estàs fotent.
Bé, això hauria de passar no només en Google Maps, sinó en molts altres serveis. Que preguntessis a algú i que t'entenguessin i com s'ho fessin, no és
not your fucking problem. Perquè si és un sistema verbal i tu has de conèixer les comandes i és estricte i falla molt, doncs tens un problema.
Seguim. En aquesta proposta, ens queden dos, aquesta és la penúltima, ve del Cinerbov, i ja ens parla de Google AI i ens diu, als USA hi ha una publicació, això ho hem comentat abans, crec. Als USA hi ha una publicació tipus El Jueves que es diu The Onion.
Sí, The Onion.
N'heu sentit. És molt divertida, se'n fot de tot. I diu, evidentment, Google AI l'ha xuclada sencera per inventar la seva AI. I aquí hi ha ens referencia una notícia, ¿vale? I allà s'explica tota la història de com ha anat això de que l'AI de Google agafi les notícies que són en clau d'humor de The Onion i les tracti com si fossin de veritat. I d'aquí ve el que aparegui Pegamento en aquella recepta, Marc. Que això es va publicar una vegada a The Onion, si no recordo malament. ¿Vale? I si no tens més a dir, t'has quedat... Ah, no, pensava que t'havies quedat congelat.
No, estic aquí.
Vale, vale. Acabem amb una nova sèrie que ha aparegut a Apple TV Plus, ens la recomana en Rafael Jesús, que es diu Dark Matter, matèria obscura, que jo la he, per vies no molt oficials, he començat a veure el primer capítol, estic veient el segon, i igual és problema meu, però jo pensava que seria una sèrie més tirant a... com ho diria, més científica, ¿vale? Més tirant a Oppenheimer o d'aquest tipus de coses. Bueno, Oppenheimer no és que sigui molt científic, però bueno, que repassaria més la vida en relació, o sigui, la ciència en relació a la matèria oscura, però no, explica una història que té una certa relació amb la mecànica quàntica i el multivers, però no hi ha res de ciència perquè només ensenyen els efectes dintre d'una història, saps? O sigui que a mi m'ha deixat una mica... destrempat. ¿Vale? Algú més també l'havia proposat en el grup.
Jo he escoltat el llibre, vaig escoltar el llibre fa uns anys i no me'n recordo. La meva germana m'ho va dir, Marc, estan fent el Black Matter i no me'n recordo, tinc que tornar a escoltar.
Si oblidat no te'n recordes del Dark Matter va ser que no et va influir.
No.
Perquè altres llibres que has llegit els tens sempre en el cap.
Sí, però no tots els llibres que llegeixo. Hi ha llibres que els llegeixes i... vale. I d'això. Però aquest no tinc memòria. La Marta m'ho va dir i vaig dir, hosti, si el tinc a llibreria està llegit. I... no me'n recordo.
Molt bé. Nois, acabem aquí la paradeta. Moltes, de veritat, avui hem tingut... no sé quants hauran sigut, però si hauran hagut 10 o 12...
Jo crec que tenim un horari, Jo crec que tenim un horari, que és un dia que em sembla que va bé. Eh?
És que em sembla que, per el tipus de feina, les edats i tot, aquesta hora dels divendres a l'audiència li va millor. Perquè
ens va bé. Jo crec
entre
que tenim
setmana
un horari,
la gent curra i més tard, si gravéssim cap a les 8 o cap a partir de les 6, doncs molta gent teniu crios petits, teniu obligacions
jo
familiars...
Jo crec que els divendres a les 3 és un bon candidat d'horari. Eh?
No farem una votació. Però això...
No, democràtic, si us... això es fa democràticament.
Bueno, com el gato.
Nosaltres ja està.
Com el gato. No. No puc riure. Nois, no ho farem per enquesta, però sí que escoltarem aquell de vosaltres que es prengui la molèstia de deixar la seva opinió en el grup de Mossega la Poma, deixeu-ho a general, si aquest horari de les 15, de les 3 de la tarda, més o menys, de divendres, és un horari que us va bé per dir també la vostra en els comentaris de YouTube i seguir-nos en directe.
I sobretot, si algú troba en Clint Eastwood ballant, però no ballant en plan... sinó ballant en plan... A saco,
el Clint Eastwood és un ser humà que
quan... Volem veure el gif animat del Clint Eastwood ballant.
No val el Clint Eastwood ballant sense moure el cap. Vale?
Perquè, i si algú troba el gif animat d'en Van Damme ballant en la pel·lícula Kickboxer, és per partir-se el cul, eh?
Compartiu el canal de Mossega la Poma de Telegram. Nois, moltes gràcies a tots per seguir-nos. Gràcies també als que ens escoltareu després. Una abraçada molt forta. I si no hi ha cap problema ni cap inconvenient, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.